Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquest cap de setmana ens acompanya en Manel Romero, que és un dels noms clau per entendre la realitat de l'energia fotovoltaica a casa nostra.
Manel Romero és fundador de Salut Renovables i delegat a Catalunya de la Unió Espanyola Fotovoltaica. Enginyer de formació, fa 17 anys va tenir clar que el futur passava per les renovables i és un dels fundadors de la seva empresa. Ara el sector viu un boom inesperat. No per ell, que sempre ha estat vinculat a les renovables i que avui és capaç de generar el 40% de l'energia que utilitza, que es mou en vehicle elèctric i que ha consolidat una empresa que treballa a Catalunya, Espanya, Andorra i Sud-amèrica, entre d'altres.
Aquest nom, Sud Renovables, que segur que heu vist i escoltat en més d'una ocasió, que en Manel Romero en va ser cofundador. Manel Romero, benvingut al Propòsit i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Vinga, un propòsit al d'aquesta setmana que comença amb aquest Bobby Jean de Bruce Springsteen, una cançó escollida pel Manel Romero, com sempre, en aquest programa, la persona que comparteix propòsit tria també la música. Un fan, Manel Romero, de Bruce Springsteen?
Sí, sí, totalment.
Totalment,
des de fa molts anys. Des que tenia 10 anys i ja en fa uns quants. I no perdre mai un concert.
La discografia és llarga. Bobby Jean, per què?
Bobby Jean, bueno, és una cançó que és el disc que això, quan tenia 10 anys, vaig descobrir, i aquesta cançó parla d'amistat, parla de la joventut, de la passió per la música i, bueno, la passió una mica per tot, no? I també, en el meu cas, per l'energia, jo crec que una mica per tot. Sí.
La passió per l'energia. Escolta, quan el que era, 2004, 2005, quan decidiu que això de l'energia solar té futur?
Sí, jo feia ja uns 5 anys que treballava en el sector de les renovables, però sí, El 2005 ens vam animar, doncs, amb tres enginyers que vam estudiar junts i amics de carrera, doncs ens vam animar a muntar Sud Renovables i aquí estem, sí, uns quants anys després i molt, molt contents de mica l'evolució del sector, però sobretot de l'empresa. No?
En un atac de sinceritat, una empresa, quan la creu, us imagineu que el 2022 hi hauria la bogeria que hi ha actualment per la fotovoltaica a casa nostra o no?
No, clar, llavors sí que veiem el 2005 que hi havia un mercat que començava a ser interessant. Després vam patir moltes crisis del sector, canvis normatius, uh-huh. El peatge, l'impost al sol.
Sí.
Hem passat anys molt complicats i ara, com bé dius, portem doncs, 2-3 anys que sembla que estem en unes condicions molt millors.
Per ara parlarem, tindrem temps de parlar del teu trajecte vital, evidentment, amb l'energia fotovoltaica i també del que ha passat, no? I de per què aquest país està com està, que hi ha moltes coses a explicar. Però per començar en el moment actual, com explicaries el boom que hi ha ara mateix per l'energia fotovoltaica? És només per la qüestió del preu de l'energia o hi ha alguna cosa més darrere?
Bé, el preu ajuda, evidentment. La gent, quan ha de pagar una factura tan alta, doncs, evidentment, busca la manera d'estalviar i l'autoconsum fotovoltaic és una manera molt bona. Però no és només aquest factor. També hi ha ajudat tot el tema dels ajuts del Next Generation que estan arribant d'Europa. Llavors, tota aquesta política també que fa uns anys havia estat molt antirrenovables, doncs ara, per sort, tenim una normativa que ja afavoreix aquest tipus d'instal·lacions i jo crec que és una mica el conjunt de les tres coses, no? Una política molt més bona, les subvencions i el preu de l'energia.
Quina és la realitat avui de la fotovoltaica? És a dir, quan diem que hi ha bogeria per la fotovoltaica, de què estem parlant? És a dir, empreses com vosaltres, en el vostre dia a dia, en què us esteu trobant?
Bé, ens estem trobant amb una demanda, un interès molt gran per part de molta gent a nivell particular. Fins fa 2 o 3 anys ja l'interès era bàsicament d'empreses que sí que coneixien la tecnologia i que els preus havien baixat molt, però ara ja és a tot nivell. Tothom que té consum elèctric, des d'escoles, edificis públics, ajuntaments, un particular, blocs de pisos, empreses, o sigui, ara l'interès és total. Per tant, les empreses ens estem trobant amb moltes peticions d'ofertes, amb molt d'interès per fer instal·lacions i per tant, estem en un moment on tenim molta feina i hem de poder gestionar també aquest creixement que estem tenint i també costa trobar treballadors, instal·ladors. I, bueno, és un repte, però l'estem intentant viure d'una manera el més orgànica i ordenada possible i no deixar de fer les coses bé, no?
Clar, potser una pregunta així a l'engròs que seria: hi ha plaques per tothom?
Sí, plaques sí, perquè a veure, a Catalunya està creixent molt aquests últims mesos, però en el món ja fa anys que aquest sector està creixent i hi ha una indústria fotovoltaica arreu del món i evidentment a Xina és el país on se'n fabriquen més, hi ha un volum molt gran i cada vegada més. Per tant, no hi ha perill de que no hi hagi plaques.
Has dit una paraula que és instal·ladors, no? I aquí sí que potser anem una mica coixos.
Correcte. Aquí és on segurament avui és on tenim el coll d'ampolla important de trobar doncs, instal·ladors, mà d'obra qualificada, enginyers, professionals en definitiva que haguem de fer tots els milers d'instal·lacions que estem fent i les que han de venir. O sigui, realment tenim un repte a nivell formatiu, a nivell de trobar professionals i la formació professional que fins fa uns anys havia estat, crec jo, erròniament abandonada, doncs l'hem de recuperar a marxes forçades i crear professionals instal·ladors elèctrics,
motors, plaques... Mira, és que t'anava a demanar justament, el sector, tu estàs al capdavant d'una empresa com Sud Renovables, en va ser cofundador, però estàs també al capdavant aquí a Catalunya com a delegat de la Unió Espanyola Fotovoltaica. Què necessiteu? Sí, el sector, diguem-ne, és a dir, som un sector que està creixent, que hi ha demanda, que hi pot haver feina. Però què us falta?
Per una banda, on segurament cal ara calen més mans és en el sector de la instal·lació, o sigui, muntadors mecànics i instal·ladors elèctrics. O sigui, necessitem instal·ladors que puguin pujar a les teulades, instal·ladors elèctrics que puguin connectar aquestes plaques. Aquesta és una part molt important. I després també enginyers que puguin dissenyar i fer els projectes, però també comercials per poder doncs, també atendre aquestes demandes, explicar bé aquest tipus d'instal·lacions, personal també administratiu, malgrat totes les empreses anem creixent i evidentment anem... personal necessitem moltes mans. Sí, sí.
Estem parlant d'un moment en què hi ha molta gent que s'està posant en contacte amb empreses perquè vagin a casa, no? O a la comunitat de veïns a fer un pressupost, ni que sigui a fer una, i es troben amb empreses que no doneu a l'abast, no? I que els dieu bueno, passarem, però passarem quan podrem i instal·larem, doncs intentarem instal·lar no sé a quin temps vista, no? Segurament ara mateix.
Sí, les empreses, home, estem incorporant comercials per poder atendre aquestes peticions. Sovint l'interessat, lògicament, vol que l'endemà vingui una persona a casa seva. Nosaltres també els diem que no, tampoc cal l'endemà venir. El que fem és un estudi previ, totes les empreses ho fan. Tenim uns softwares que podem analitzar doncs, amb la imatge de satèl·lit, amb el consum que ens passa de les factures. Sempre podem fer un estudi previ sense necessitat d'anar a la casa, inicialment, no? I aquí els clients poden veure el potencial i els preus, i després, si això l'interès per part del client hi segueix, llavors, evidentment, s'ha de fer una visita. Uh-huh. Però no cal fer la visita d'entrada i podem fer molta feina abans.
Clar, a veure, aquí, si anéssim a un nivell pràctic, diguem-ne, d'instal·lació, no? D'entrada, tothom pot ser client de la fotovoltaica? És a dir, ara ja estem en un nivell, diguem-ne, en què ho pot ser una empresa, si li interessa, ho pot ser una comunitat de veïns d'una ciutat com Barcelona o algú que visqui en una casa, una família, ara en qualsevol punt de Catalunya, per entendre'ns?
A veure, per poder tenir una instal·lació pròpia, evidentment cal que tingui una mica de teulada, un espai on posar aquestes plaques, no? I aquí, lògicament, en entorns com Barcelona, més densament poblats i amb edificis més verticals, doncs hi ha una limitació més d'espai, però també s'estan fent instal·lacions en aquestes ciutats, no? Ara bé, si algú que doncs, no té teulada o té molt poc espai, doncs hi ha altres maneres també de participar de la transició energètica, hi ha cooperatives o hi ha inversions i possibilitats d'invertir en energies renovables també, no? Lògicament, el més econòmic és poder posar els panells a la mateixa teulada, tant d'indústries, edificis, qualsevol teulada que hi toqui el sol, o façana, i podem posar panells. Sí, sí.
Uh-huh. El deies abans, no? Ara disposem d'una tecnologia que a través de software d'imatges per satèl·lit ens en podem començar a fer una idea, no? Necessitem tenir un terrat, és a dir, un espai on posar aquestes plaques, i orientacions solars, per exemple, quan algú digui, és que jo a casa meva tampoc sé ben bé si podria posar unes plaques, si el sol el podria aprofitar durant tot el dia...
Bona pregunta, Pol. Nosaltres, de fet, el nom de l'empresa Sud Renovables ve de l'orientació sud, o sigui, els panells fa molts anys sempre ens van explicar la carrera que els havíem d'orientar al sud, que és on tenim doncs, més radiació, no? Però això els últims anys ha anat canviant i ara el preu dels panells ha baixat tant que ja no és el principal cost d'una instal·lació. Llavors, en una casa que tingui una orientació, una teulada a est o a oest, els panells els posem en la mateixa orientació i sobreposats a la teulada sense donar inclinacions addicionals que estèticament no quedarien bé. Per tant, avui en dia això, hi ha moltes possibilitats d'orientacions. No cal obsessionar-se amb orientar les plaques a sud. Lògicament tenen una miqueta més de rendiment a sud, mm-hmm. però com dic, és millor potser posar una placa més i si tens una orientació a est i faràs la mateixa energia amb una placa més que no si forcessis la instal·lació a sud, que no quedaria bé estèticament, no?
Avui el propòsit l'estem compartint amb el Manel Romero. El Manel Romero és el cofundador de Sud Renovables i és també el delegat a Catalunya de la Unió Espanyola Fotovoltaica. Amb ell volem parlar d'aquesta realitat. Haureu vist els mitjans de comunicació que n'estem parlant molt darrerament, d'aquesta mena de furor que ha arribat per les energies renovables i especialment la fotovoltaica com una aposta per les cases. Entre altres coses, Manel, perquè el que sí que és evident és que la inversió en fotovoltaica a casa implica una rebaixa de la factura, no?, de la llum. Ho dic perquè a vegades hi ha formes que diuen com ho puc fer per estalviar, no sé si això ho he de gastar o seria invertir. En el cas de la fotovoltaica, les factures demostren que la inversió acaba rendint?
I tant, i tant. I a més, des del primer dia, des que l'instal·lació comença a funcionar, aquella energia que estem generant a la nostra teulada, doncs és energia que no consumim de la xarxa, que no passa pel nostre comptador, i per tant a la factura que rebrem el proper mes ja no hi apareixerà tant de consum. Per tant, és un estalvi des del minut zero. I de fet, avui qui té, doncs, no sé, 3, 4, 5.000 euros a partir d'aquí, doncs, qui té aquests diners al banc, doncs li rendirem millor aquests diners a la teulada que no al banc. Per tant, ja no és un tema només de tema ambiental, de canvi climàtic, que tenim, la majoria de clients estan molt conscienciats que això és una necessitat que tenim per combatre el canvi climàtic, i així ha de ser, però és també una molt bona inversió econòmica, lògicament, i d'estalvi.
Sí, sí. Mm-hmm. Avui en volem parlar i en farem una bona estona de conversa de l'energia fotovoltaica, de com la tenim en aquest país, de la percepció que en tenim, de l'estalvi econòmic que pot significar i que significa i que ara començàvem a plantejar amb el Manel Romero, un programa en el qual, evidentment, voldrem escoltar també música i algunes de les cançons proposades pel convidat. Hem començat amb aquest Bruce Springsteen, cantant el Bobby Jean. Avui sonaran uns quants clàssics, ja ho aviso, de la música. Aquest n'és un altre d'important. Another Brick in the Wall. We'll be right back. Another Brick in the Wall, tocada en directe a la ciutat de Berlín. Segona part de la cançó, Roger Waters i la Cyndi Lauper, eh? La veu, Manel, també de la Cyndi Lauper en aquesta segona part de l'Another Brick in the Wall. Alguna similitud amb com s'ha anat construint l'energia renovable a casa nostra o no?
Sí, jo crec que li podem trobar. Aquesta cançó m'agrada molt, la versió aquesta de la síndica, que és espectacular. I sí, home, parla de murs, de parets, no? De barreres mentals, també. Ens hem trobat durant tota aquesta trajectòria moltes barreres normatives, no? De legislació que no ens deixava fer feina. I també molts prejudicis, moltes barreres mentals, doncs, que no és possible el 100% renovable, i aquestes coses que és el que nosaltres el dia a dia intentem combatre i demostrar que sí que és possible.
Clar, tu a casa, quan a principis del 2000 dius, mira, jo és que el meu futur, la meva feina, i crec que aquí m'hi guanyaré la vida, és amb les renovables. I amb això del sol que tenim aquí dalt, que ens brilla cada dia i ho podem aprofitar, què et deien a casa?
Bé, inclús abans, jo ja de petit, d'adolescent, ja em feia cotxes d'aquests amb plaques solars petites i que costava molt de trobar llavors, i jo de petit tenia clar que el tema de la sostenibilitat m'agradava.
Sí, que, pel teu entorn?
Sí.
tu tenies clar, però a casa no ho sé.
Entorn, a casa tenien restaurant i són del món de l'hostaleria, vull dir que imagina't lo lluny que els hi queda, però sí, ells tenien clar que és el que m'agradava i sempre m'han recolzat molt per estudiar la carrera primer i després tirar endavant l'empresa.
Ara, muntar una empresa suposo que era picar contra moltes parets, no? Ara que parlàvem d'aquest símil, ho deies tu, de resistències, en definitiva.
Sí, al principi costa trobar un primer client que aposti per tu i sí, sempre te'n recordaràs dels primers clients i el suport que vas rebre, no? Sí, és molt difícil al principi, però jo crec que si tens passió i t'agrada una cosa i t'hi vols dedicar, jo animo a ser persistent i ja no defallir.
Com el vas convèncer, el primer client?
Home, va ser això, com deia, un treball de amb els altres dos companys, d'això, de relacions que coneixíem, doncs, un arquitecte que tenia un projecte, i a partir d'això, d'intentar guanyar una mica de confiança i intentar demostrar que podíem fer un primer projecte fotovoltaic, doncs ho vam aconseguir llavors el 2005, i això ens va animar.
Què era?
Doncs, a deixar...
Quin projecte era, el recordes?
Sí, i tant. Era un hipermercat, un supermercat de Llançà.
Un supermercat i les plaques eren plaques, entenc?
Sí, llavors no, l'autoconsum encara no era factible perquè els preus de les plaques eren tan alts que no es plantejava per autoconsum. Llavors hi havia un sistema de primes perquè era l'única manera de poder rendibilitzar la inversió. Uh-huh. Llavors va ser Balbi, el grup Balbi de supermercats, que va confiar en nosaltres i vam poder fer aquest primer supermercat.
I era un supermercat, diguem-ne, on hi havia plaques pel que era la il·luminació o era per una qüestió,
no,
diguem-ne, de funcionament?
No, llavors era, llavors no es parlava d'autoconsum, no, inclús no hi havia la possibilitat de connectar-te a dintre. Era generar tota l'energia que es pogués generar en aquella teulada, i aquella energia, doncs, la injectaves a la xarxa i, uh-huh, i rebia el Balbi rebia una retribució per aquella energia.
Uh-huh. Sí. Per tant, era una aportació, però l'energia que s'estava generant al final acabava afegida a la xarxa de subministrament, per entendre'ns, no? I regulada per les grans companyies. Avui les grans companyies recelen de vosaltres? En són la competència directa, no, al final?
Sí, a veure, clar, això és... Tota aquesta transició energètica, el que estem fent, que és passar d'un sistema centralitzat amb grans centrals de generació, no? Contaminants, sí. Ara estem anant a un sistema descentralitzat i renovable. No? Això és un canvi, evidentment, de paradigma de tot el sistema elèctric, i lògicament les companyies tradicionals, les que hi han sigut sempre, doncs això per elles ha suposat, evidentment, un canvi important. Al principi, doncs sí, oferien resistència i era molt complicat lluitar contra això, però al final han vist que Europa, el món, tothom, els clients ho demanen i, per tant, s'hi han vist abocats i ara estan totalment entregats també a fer aquest tipus d'instal·lacions, i perquè veuen que no queda una altra. Avui en dia ningú pot posar portes al camp i les renovables és això.
Què ens ha passat? Com pot ser? Jo revisava dades, no? I un diu, com pot ser que quan un mira la potència instal·lada tinguem per davant Alemanya, Polònia, Holanda? És a dir, Espanya era el país del sol i la platja. Del sol i la platja. Del sol. I té més energia fotovoltaica instal·lada a Alemanya que no és precisament coneguda pel seu sol que nosaltres?
Sí, sí, sobta molt, eh? I Holanda, i Anglaterra, hi ha molts països a Europa que tenen més energia, Bèlgica mateix, tenen més energia que per habitant, eh? Ja no parlem de grans països, de molta població, sinó que si anem al número per càpita d'energia, doncs ens passa la mà per la cara a tots aquests països que hem dit. No?
Però això per què? És a dir, ja sé que abans vas dir que hi havia resistències i que s'havien de superar, però, ostres, fins a aquest nivell? És a dir, que fins i tot Alemanya o el Regne Unit, famosos pel núvol i per la pluja, tinguin més fotovoltaica que nosaltres instal·lada, de veritat?
Sí, són països que hi han cregut des de fa molts anys, i han apostat els governs des de fa molts anys. La gent també ha tingut una consciència ecològica segurament major que aquí, o ha vingut abans, no?, que aquí. Llavors, sí, tot un tema cultural de transició energètica que ja han sabut fer abans que aquí. I aquí jo crec que ara, bueno, sembla que estem despertant una mica, però venim de molt enrere. Realment estem al vagó de cua, no?, del tren d'Europa en quant a renovables. I és així.
El clic amb què l'hem fet? És a dir, el canvi, amb què l'hem fet?
El canvi, que hem estat anys que, com deia, hi havia normativa molt adversa contra el sector, i vam tenir l'impost al sol, va haver canvis retributius, això va donar una inseguretat jurídica, una inseguretat a la gent per invertir, va donar una imatge realment de que era un risc invertir en renovables a Espanya, de que hi havia inclús un impost, i llavors això va tirar enrere molta gent. I aixecar això és molt difícil. O sigui, guanyar-te la confiança de la gent, que els governs diguin no, ara tenim una normativa que sí, que ara sí que és favorable. I això, doncs, és aquests murs que deia abans que hem hagut de tombar els últims anys.
Ens va fer molt mal? Perdona, acaba.
No, dic ara això ja, per fi tenim tots els grups polítics, tots ja estan totalment alineats amb aquesta política, perquè Europa és el que hi ha, i per tant cap grup polític s'atrevirà a dir que no hem de fer la transició energètica. Per tant, tenim tota la política alineada, i la gent això també ho percep, i la gent també ho demana.
Ens va fer molt mal l'impost al sol?
Molt, sí, perquè, i a més, un impost que deien que fins a 10 kW no aplicava, per tant, a la pràctica no aplicava a la gent, no? Però, en canvi, a la ciutadà de peu li arribava aquesta connotació d'impost, i tot i que li explicaves que no li afectava, doncs no feia la inversió, perquè ho veia com, ostres, que em fan pagar un impost per això, no? I realment sí, ens va fer molt de mal, i ens ha costat molt temps poder-nos recuperar d'això, eh? Sí, sí, vam ser un exemple. A Europa estaven al·lucinats amb això.
Per què vam posar un impost al sol?
Bueno, una miqueta per aquesta reticència del sistema energètic tradicional espanyol. Va ser un moment que es va veure...
Era el ministre Soria, no? Ara estic parlant de memòria, però era el ministre Soria?
Sí, sí, va ser el govern del PP. En aquells anys va ser molt... Bueno,
s'estava protegint les elèctriques?
Jo, bueno, s'estava, jo crec, veient que això de l'autoconsum, que les plaques baixaven molt de preu, i es veia que això podia tenir, com està tenint ara, doncs un creixement important, i jo crec que hi havia una certa por a això, que era, ostres, anem a posar un fre això perquè veurem això, que, no sé, una incertesa, suposo, no? I segurament ja hi havia aquesta voluntat d'intentar frenar el que ja es veia que venia, no?
Ho dic perquè, sobretot, i lligant amb la primera part de la conversa que manteníem, quan de retruc s'aturava o es frenava, no?, o s'alentia l'entrada de la fotovoltaica, malauradament també s'estava aturant una indústria, no?, segurament. És a dir, el temps aquest de formació que ara diem ens falten els instal·ladors, ens falta gent formada, segurament també perquè ara hem de fer cuita corrent el que hauríem pogut fer d'una manera progressiva, no?, segurament.
Sí, nosaltres vam, el sector a Espanya i també a Catalunya, vam tenir, al principi, quan vam començar nosaltres, que et deia, veiem que hi havia un futur en el sector, perquè hi havia aquest sistema de primes, que no només a Espanya, sinó a Alemanya, com dèiem, a tots els països es va començar amb aquest sistema com per fer créixer la tecnologia i que baixessin els costos, que és el que ha permès això, no? Llavors, tot aquest sistema que hi havia el 2008, Espanya es va convertir en el país del món que més potència fotovoltaica va instal·lar, eh? Més que Alemanya, això el 2008. Però va ser només un any. Va ser, llavors, a partir d'aquí, doncs, va ser quan van començar els canvis retributius i polítiques retroactives, no? I a partir d'aquí el sector es va desmuntar, es va desfer com un castell de cartes, no? I moltes empreses, com bé deies, que llavors hi havia, nosaltres hem pogut subsistir, eh? I hem pogut mantenir-nos en part perquè hem hagut d'anar a Perú i a altres països a fer feina, perquè aquí no hi havia mercat, no? Mm-hmm. Moltes empreses no van tenir aquesta voluntat, i van, o es van diversificar o van desaparèixer o es van dedicar a altres coses.
Ara hi ha hagut un procés en el qual les grans companyies estan intentant absorbir-ne algunes d'aquestes que fa temps que heu estat picant pedra i que teniu, per tant, el coneixement i l'experiència?
Sí, clar, ara és un sector molt atomitzat, evidentment hi ha moltes instal·lacions petites que es poden fer i també de grans, llavors aquí veiem que hi ha espai per tothom, des del petit instal·lador del poble autònom, que siguin dos, doncs ells ja poden fer una instal·lació domèstica i llavors, evidentment, les grans, com et dèiem abans, tampoc es poden quedar enrere, volen entrar en aquest mercat i ho estan fent o directament amb col·laboracions amb empreses que subcontracten, que diria que és la majoria, o també estan fent, com dius, adquisicions de petites instal·ladores o d'empreses instal·ladores mitjanes que les absorbeixen per això, per aconseguir aquesta experiència i aquesta mà d'obra de personal que tenen.
Deies fa una estona, mentre estàvem xerrant, has fet una frase, potser ara no en recordo la literalitat, però has dit no paren de recordar-nos que no és possible tenir el 100% de l'energia renovable. És possible?
Sí, totalment. Sí, és possible. I de fet, a Espanya hi ha hagut, crec que va ser el 4 d'abril passat, hi ha hagut algun dia que hem estat unes hores on hem generat més energia renovable que energia estàvem consumint en aquelles hores. Això, de moment, han sigut unes hores i, evidentment, les nuclears seguien funcionant i algú de gas segurament estaven cremant, però teníem excedent d'energia en aquelles hores, no? Llavors, evidentment, tècnicament ja s'està veient que és possible, hi ha altres regions del món que ho estan demostrant amb més dies de durada, però tècnicament és totalment factible en quant a espai, en quant a recurs, a Catalunya té evidentment és envejable en comparació, com deies, al nord d'Europa. Evidentment, hi ha molts estudis tècnics rigorosos que evidentment aposten. I de fet, la Generalitat va publicar fa unes setmanes el Proencat, que és la perspectiva energètica de fins al 2050, on fa una anàlisi molt rigorós tècnic i avalua el potencial real de Catalunya en quant a utilització de renovables i, evidentment, planteja un escenari 100% renovable el 2050.
Veus un govern realment compromès, ara? És a dir, creus que ara sí ha arribat el moment en què l'administració catalana apostarà per la renovable a Catalunya?
Sembla que ara sí. Sembla que tenim una consellera doncs, que està... està decidida a fer aquesta transició i així ho ha transmès també el president. Per tant, sí, jo crec que tenim aquesta voluntat. Una altra cosa és que a la pràctica, així com en autoconsum, doncs estem podent fer i créixer molt, ens està costant més poder fer instal·lacions sobre terreny. Hi ha aquesta voluntat, com dius, del govern, però no n'hi ha prou. O sigui, encara tenim barreres administratives, ens costa fer projectes sobre terra i, per tant, aquesta transició energètica de moment l'estan fent a una velocitat molt lenta.
Quina és la barrera que teniu ara? És a dir, quan dius que bàsicament costa fer aquesta infraestructura sobre terra, de què estem parlant? O sigui, quan dius això, a què et refereixes?
Estem parlant de poder fer parcs eòlics, tant a terra com al mar, no? De poder fer parcs fotovoltaics també a terra. Estem parlant d'això, de que només posant plaques a les teulades hem de tenir clar que no n'hi haurà prou. No tenim suficient superfície a les teulades per fer aquesta transició energètica. Per tant, hem d'entendre...
Barcelona no té prou terrats per autoalimentar-se, per exemple?
Barcelona, evidentment, per la verticalitat dels edificis. Però és que inclús, si anem a analitzar el global dels habitatges de Catalunya, doncs no hi ha habitatges o naus. No hi ha naus industrials tampoc. Tot i que hi ha naus molt grans, però és que tenen tant consum que estem omplint les naus de plaques i igual arribem a un 15 o un 20% del consum d'aquella indústria. No? Per tant, evidentment hem de prioritzar les teulades, hem de començar, ho hem de fer això, no? hem de prioritzar això, però tampoc hem d'esperar, o sigui, hem de fer coses en paral·lel a instal·lacions sobre terreny perquè veiem que no serà suficient posant plaques a les teulades.
No sé si el Manel Romero ha vist el Carràs.
Sí, totalment. Evidentment, quan va guanyar el premi, doncs hi vam rebre, de moment no havíem pogut veure la pel·lícula, i vam rebre una miqueta el resum de què anava, no? Les alarmes una mica del sector sí que es van disparar, perquè semblava que l'argument era doncs, que uns agricultors abandonaven les terres per culpa d'unes plaques fotovoltaiques. No? I això, evidentment, ens va posar... A mi em va preocupar especialment, evidentment, perquè represento el sector a Catalunya i vaig rebre moltes trucades d'empreses del sector dient, ostres, com pot ser que ara siguem els dolents de la pel·lícula, no? Davant d'això, primer vam dir, esperem a veure la pel·lícula. Jo, quan es va estrenar, hi vaig anar de seguida, que vaig poder, i després vaig escriure inclús algun article que es va publicar en premsa on analitzava una miqueta la pel·lícula. I la conclusió que en trec és, primer, l'argument de la pel·lícula crec que està molt bé i hem de felicitar la directora que ha aconseguit una pel·lícula doncs, un premi internacional i està molt bé, per tant, xapó. El tema central és el preu de la fruita, per tant, l'agricultura té problemes importants en aquest país i la pagesia, i el problema principal que se centra a la pel·lícula és el preu que estem pagant de la fruita, i tot comença per això. Les plaques, doncs, són la conseqüència. Quan no hi ha possibilitat de treure més rendiment d'aquelles terres, doncs les plaques apareixen com una possibilitat.
Però sap greu que aparegueu com un risc, no? És a dir, al final, segurament potser hi hauria una altra lectura a fer, que és que potser sou una oportunitat pel territori, no? Però, en canvi, no ho dic per la pel·lícula, feia la pel·lícula, diguem-ne, només per un exemple, perquè jo també l'he vista i no crec que en sortiu especialment mal parats com a sector, tot i que, evidentment, diguem-ne, l'argument és el que és, diguem-ne, no? I és el reaprofitament d'un camp per passar-lo del cultiu a plaques, no? Però sí que hi ha, segurament, aquesta associació que a mi no deixa de sorprendre'm, no? D'una energia vinculada a les renovables i vinculada a futur, que a vegades o hi hagi una certa tendència al territori a veure-ho com una amenaça en lloc de com una possible oportunitat.
Sí, sí. De fet, jo que dic en aquest article i la meva crítica en aquesta pel·lícula és que crec que transmet una visió que la pel·lícula pretén ser molt realista, no? Els actors no són actors, són pagesos de veritat i és aquesta imatge que dona com d'algú molt real, però en canvi el tipus de part que ja s'ensenya d'una excavadora arrencant doncs, els presseguers, no? Això avui a Catalunya no t'ho deixen fer. O sigui, hi ha una normativa que regula, protegeix els terrenys amb el valor agrícola. I per tant, això avui no, a Catalunya no és possible. Per això jo crec que se'n va cap a un extrem que sembla que no hi hagi cap mena de regulació doncs, de l'agricultura i un promotor, com va fer un parc, ha de passar per agricultura i agricultura protegeix els terrenys de valor agrícola, no? I sobretot de regadiu, com és el cas de la pel·lícula. No? Per tant, en aquest sentit és on jo crec que la pel·lícula no és ben bé, no és tan real, perquè això es podria explicar molts casos de promotors que no poden fer parcs i és on també jo defenso que no venim per substituir res, som complementaris i, com bé deies, hem de poder fer compatibles les dues activitats. Hi ha tipus de parcs que diem agrovoltaics, que combina doncs, poder fer un ús agrari amb generar energia. Això està venint i vindrà els propers anys i, evidentment, hem d'aprofitar terrenys que no siguin del valor agrícola. O sigui, hem de fer-ho compatible, no ho hem de veure, com deies, com una amenaça, com algú que es vingui a carregar l'agricultura. L'agricultura, abans que hi haguessin renovables, ja tenia un problema d'abandonament de terres agrícoles per tota per les condicions amb les que han de treballar, no? Per tant, el problema el tenim d'abans.
Aquests dies, a partir dels incendis que hi ha hagut amb aquesta primera onada de calor tan forta que ha arribat fins i tot abans de l'estiu, s'ha tornat a parlar, aquí a Ràdio Estel ho hem fet també molt, d'aprofitament forestal i de gestió forestal. Els parcs fotovoltaics o els parcs fins i tot també eòlics podrien tenir un paper o una funció en aquest reaprofitament forestal, en donar un futur a determinats boscos, a obrir pistes forestals a zones que quan ara els bombers en parlen, no? Són zones de molt difícil accés perquè no hi existeix una pista, per exemple, per poder-hi accedir. Aquí les energies renovables, enteneu que també hi poden jugar un paper? No sé si on esteu parlant amb el govern, per exemple.
Sí, sí, en parlem i com dius, per exemple, quan fas un parc eòlic, doncs s'han d'obrir uns caminos d'accés i uns accessos que això també a l'hora d'extingir un incendi poden anar bé, no? I nosaltres dins d'un EFCAT, l'Associació Fotovoltaica, doncs tenim una guia de mesures ambientals i de propostes que els promotors els hi proposem de que vagin en els municipis i expliquin els projectes i parlin amb els municipis i vegin de quina manera poden també posar mesures compensatòries o addicionals que donguin un... No només anem a posar plaques, sinó anem a veure doncs, què puc fer per millorar la biodiversitat d'aquell espai o espais que potser estan abandonats, no? Que no estan cuidats. Doncs, hem d'entendre que el promotor doncs, té voluntat d'ajudar amb el propietari en aquell espai a que hi hagi un rendiment i estigui ben mantingut. Per tant, poden haver millores que, com deies, puguin fer una gestió forestal, d'accessos, de camins. I hem fet estudis dins de l'associació on hem analitzat la biodiversitat d'aus, sobretot, en parcs fotovoltaics grans, inclús per Espanya, i hem arribat inclús a la conclusió de que un parc fotovoltaic pot inclús ajudar a millorar la biodiversitat d'aquell emplaçament, perquè hem fet mesures doncs, regeneratives i per fomentar més la biodiversitat en aquell espai.
La gran assignatura pendent és que el territori us vegi com una oportunitat, Manel?
Sí, jo crec que és entendre, jo crec que és comunicar, i aquí crec que el govern està fent les coses bé, però segurament hauria d'insistir encara més en traslladar aquesta necessitat que té el país de fer aquesta transició energètica, no? Per un tema d'independència energètica, i aquí amb la guerra d'Ucraïna doncs estem veient que a nivell alimentari i a nivell energètic tenim necessitat de ser autosuficients. No? Llavors, Catalunya té aquesta necessitat, perquè estem important el 95% de l'energia, i després també a nivell econòmic serem més compatibles si podem fer aquesta transició. I explicar que aquesta transició no la farem només amb plaques a les teulades, que hem de fer també instal·lacions sobre terreny, que hem de fer aerogeneradors al mar, que hem de fer... S'ha de fer... Hem d'entendre que fem el que fem, si no fem res, també tindrem un impacte, que és l'impacte que estem començant a patir amb onades de calor, amb temes ambientals, doncs, evidentment, més catastròfics cada vegada. Llavors, el que hem de fer és pal·liar això, mitigar això amb una transició energètica. Per tant, tindrem un impacte de posar uns molins? Evidentment que sí que hi haurà. El que hem d'intentar és minimitzar aquest impacte, fer-lo compatible amb el territori, però no podem dir no fem res, perquè llavors les conseqüències de no fer res serà l'impacte molt més pitjor del canvi climàtic.
Avui estem compartint aquest propòsit amb el Manel Romero. Estem parlant d'energies renovables, estem parlant de sobirania energètica, estem parlant de com mirar d'estalviar amb el que ens posa al nostre abast tecnologies com l'energia fotovoltaica, per exemple, i escoltant algunes de les cançons que ell mateix ens ha proposat, com sempre aquí el propòsit de Ràdio Estel. I posem una mica d'Albert Pla. Això que sonarà ara és El Gallo Eduardo Montenegro.
Bien, ahora me gustaría cantar una canción que la hice hace mucho tiempo, que bueno, que es de esas canciones que dejan de ser tuyas porque vuestro cariño la hizo vuestra. Pajaritos cantan, las nubes se levantan, y el mundo gira, 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 y el sol brilla, brilla, brilla. Creer que se detendrían porque un gallo pareciera una fonía, eso era una tontería. Hasta que algunos hombres creen que viven eternamente, que su alma sube al cielo aunque su cuerpo haya muerto, como si en el firmamento hubiera sitio para tantos. Se acabó. Lo único que sube al cielo son los pedos que se tiran los gusanos cuando comen sus despojos. Parecía el patito feo abandonando el gallinero. Le despedían con pañuelos, llorando su gallina, sin rumbo ni norte alguno. Errando se fue el gallo hasta que un día muy cansado se paró a dormir un poco. Era el reposo del guerrero. Y en un bosque encantado bajo un roble milenario no hay futuro, dijo el sabio. Siguió preguntando en vano, ¿quién puñeta fue primero? ¿Fue la gallina? ¿Fue el huevo? Se acabó. Y el amanecer llegó y no se oyó cantar un gallo. Ese día tan absurdo me estaba anunciando un búho. Presta atención a lo que un burro cualquiera opinaría sobre esta absurda cuestión. Y es que era un búho que encantaba. Hola gallo, dijo el búho. Esto es un bosque encantado. Soy el bicho que buscabas. Yo soy quien despierta el sol cada mañana. Al lobo vegetariano y al león republicano. Y a todos los bichos raros. Soy un búho, yo soy brujo. ¿Te has fijado qué cursi la moraleja? El cuento de la lechera. Y nada es como parece, aquí uno no nace, aquí uno se hace sin que nadie te lo mande, solo se hace lo que place. Atrévete si quieres, a no ser nunca lo que debes. Se acabó. Aquí hay gallo encerrado. ¿Dónde está el cuarto pie del gato? Más vale preguntar mano que sin respuesta volando. Presta atención, yo sé cómo arreglar el mundo. Ruego un poco de silencio. Lo diré bien fuerte y claro, pero solo una vez. Yo cantaré así, o así, o así, como a mí me dé la gana cantar. ¿En verdad quién fue primero? ¿La tortuga o el conejo? ¿Existe realmente una gallina que ponga los huevos de oro? Tres o una vez un gallo que sabe al final del cuento que fueron muy felices, que comieron perdices. A mí me importa un pito si el mundo funciona a pilas con butano gasolina. Es doloroso ser sabio y descubrir la sopa de ajo. Aprendió un árbol enorme y por fin pudo ver. Y yo lo que quiero es largarme con la música a otra parte y se acabó. Los músicos de Bremen han sido asesinados. El burro, el perro, el gato y el cadáver del gallo a nadie lo ha encontrado. Presta atención, ¿sabes tú qué pasaría si el viento y el agua y todas las cosas transparentes de repente tuvieran color? Pues...
L'Albert Pla, amb el seu talent i la seva fina ironia, amb aquesta capacitat que té de connectar. Està entre els referents, també?
Sí, sí, m'agrada molt l'Albert Pla i aquesta cançó, de fet, l'he triat com un homenatge a l'Enric, que és un dels tres enginyers que vam muntar l'empresa el 2005 i que, lamentablement, el 2007 ens va deixar per una malaltia. No? Llavors, el recordo aquesta cançó que ell tocava la guitarra i aquesta vegada l'havia tocat i l'he volgut reivindicar o recordar, que sempre el tinc molt present.
Ha quedat aquí aquest record també per l'Enric. Escolta'm, per anar acabant aquesta conversa, per situar-nos, crec que ara mateix hi ha hagut aquest dia, crec que feia referència d'abril, que vam arribar amb renovables a produir una mica més del que consumíem, però de mitjana a Catalunya, què estem produint en renovables? Una mitjana que 15, 16, 17, 18%?
Si parlem d'electricitat, sí, estem aquí. 16-17% amb electricitat. Estem lluny d'Espanya, per exemple, que ja arribem al 40-45%. No? Si parlem d'energia global, tenint en compte transport i indústria i demés, doncs no, estem només al 8,5%. Estem molt lluny de...
Però, per exemple, aquest percentatge del 15-16, diguem-ne, que estem lluny d'Espanya, de la mitjana espanyola, quant temps creus que... El ritme que estem ara, diguem-ne, i tal com esteu ara al sector, quant temps creus que necessitem per situar-nos, com a mínim, en una mitjana espanyola?
Bé, la Generalitat s'ha marcat el 2030 per poder arribar al 50% d'electricitat, que seria un nivell al que Espanya arribarà d'aquí poc. Per tant, aquí ja assumim que aniríem una mica més tard, però ja afirmaria poder arribar al 2030 al 50%. De moment, el ritme, hem de dir que no hi estem podent arribar. De moment anem més lents. El ritme és insuficient encara.
Aquí, diguem-ne, sí que hi entra una qüestió de país. Vull dir que aquí no estem parlant de la decisió personal dels ciutadans, o també?
Bueno, és tot, evidentment, ja hem de partir de la... És la suma de tot, però si el govern, els governs no hi aposten i no fan que hi hagi doncs, una normativa, uns tràmits àgils que ho facilitin, doncs, evidentment, no ho podrem fer.
Ara, en qualsevol que sí que és veritat que l'oferta cada vegada que tenim els ciutadans, ara, diguem-ne, per posar-nos al nivell de qui ens pugui estar escoltant ara a casa, que pugui haver-se fet aquest plantejament o que se l'estigui fent en aquests moments, és un plantejament que cada vegada són més els qui se'l fan, que l'oferta és més gran, que hi ha ofertes cada vegada més importants. No sé si heu detectat gaire pirateig encara, aprofitant que hi ha una mica de boom, no sé si heu detectat també casos que hi hagi algú que estigui intentant treure'n profit ara.
Bueno, hem d'anar en compte amb el que és l'intrusisme professional, no? Que seria doncs, això, que qualsevol es pugui veure capaç de fer una instal·lació i que ho faci sense tenir la formació adequada i triant materials que no són els que haurien de ser. O sigui, el risc que tenim ara és que aquesta manca de professionals que dèiem, no? que siguin professionals bons, qualificats, i en aquest sentit des d'UNEFCAT, també des d'UNEF a nivell estatal, s'ha creat un CGI de qualitat a nivell d'autoconsum per una miqueta certificar i auditar les empreses perquè tinguin la formació, els tècnics, tinguin els coneixements que toquen, no? I es facin bé les coses. És un molt bon repte aquest que tenim per endavant.
Sí. Més enllà de... Clar, hi ha una qüestió que és evident, diguem-ne, que és la inversió que s'ha de fer per fer-ho a casa, no? A nivell particular. Doncs, bueno, tu fas els teus números i t'ho pots plantejar, però més enllà dels dubtes econòmics, què és el que la gent dubta més o què és el que la gent no acaba d'entendre o no acaba d'intentar apostar quan es planteja si posar plaques a casa o no, per exemple? Més enllà, ja et dic, de la inversió inicial que es puguin fer.
Sí, hi ha una mica desconeixement de què pot aportar-li realment aquesta instal·lació, evidentment la barrera del preu que deies... Mm-hmm. Hi ha també dubtes de vegades de, ostres, i un típic bloc de veïns, l'altre dia m'explicàvem un cas de que ja havia sortit en una reunió, és que no clar, faran filtracions, humitats, no? I aquesta por, doncs, que et forà
a tocar la teulada, no?
Sí, aquesta és una por que intentem explicar-la molt bé, de que primer que hi ha moltes teulades planes de rajola, la majoria de blocs d'habitatges plurifamiliars, doncs no fem cap forat, directament posem uns pesos de formigó allà sobre apoyats i no fem cap forat, per tant aquí risc zero, i en els casos de teules inclinades, que ja sí que hem de fer algun forat, doncs ho fem en el punt alt de la teula, ho fem amb un sistema que garanteix l'estanqueïtat, garantit, o sigui, hi ha aquesta seguretat, que és el que hem de saber explicar per treure aquestes pors que puguin tenir els usuaris.
Encara hi ha el dubte d'escolta, a mi què passa amb tota la llum que jo estic fabricant mentre fa sol i no sóc a casa i no la gasto?
Doncs aquesta energia tens dues opcions. O poses una bateria, que també comencen a ser cada vegada més econòmiques, una bateria que l'acumulis i al vespre, que tens més consum, puguis fer servir energia, sí. O l'altra és injectar-la a la xarxa i ara hi ha aquest mecanisme que deia que afavoreix més a nivell normatiu, que és la compensació simplificada a la factura, o sigui que la mateixa comercialitzadora que tens, aquesta energia que tu has injectat a la xarxa, se la guarda en una bossa de quilowatts i quan t'arriba la factura d'aquell mes, doncs te'l descompta del teu consum.
És a dir, que l'aportació que fas a la xarxa, diguem-ne, també et repercuteix en tu, per entendre'ns.
Correcte, no la perds, aquella energia. Al final te la bonifiquen a un preu, que és un preu menor que el de compra, però no deixa de ser un preu que fa que no l'estiguis llançant.
A nivell particular, que aquests acumuladors, bateries, per entendre'ns, acabin de baixar de preu i siguin realment més assequibles, és també el que us pot acabar d'ajudar a fer el pas en molts particulars, perquè realment durant molt temps les plaques havien anat baixant de preu, però aquest concepte bateria per emmagatzemar-la ho encaria tot bastant, no?
Sí, les bateries a dia d'avui poden doblar el preu de la inversió, no? Si comptes les plaques, doncs es multiplica com a mínim per dos la inversió, però bueno, et permet augmentar aquesta autonomia, perquè els excedents al migdia doncs, els podràs aprofitar al vespre. Però, evidentment, el preu ha de baixar cada mes i aquí segurament tota la mobilitat elèctrica, el vehicle elèctric, que al final és el mateix tipus de bateria de liti, doncs això també ajudarà a que aquest tipus de bateries s'estenguin. Inclús parlarem de bateries de segona vida, que s'utilitzaran bateries que en automoció tenen una exigència major, doncs s'aprofitaran per les cases. No? Per tant, el dia de demà, així com avui s'està començant a convertir les plaques en algo bastant habitual, doncs en els propers anys segur que una bateria doncs, serà com una rentadora, serà algo molt habitual a les cases.
Avui hem compartit aquest propòsit aquí a Ràdio Estel amb el Manel Romero, és un dels cofundadors de l'empresa Sud Renovables, el delegat a Catalunya de la Unió Fotovoltaica Espanyola. Avui hem volgut tenir una conversa de present, però també de futur en aquest propòsit. Ha sigut un plaer escoltar-te. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Igualment, un plaer. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé i un bon sol.
I tant. Moltes gràcies.
Acabarem aquest propòsit amb una altra cançó triada i proposada pel Manel Romero. Avui acabarem amb Better Burning del Midnight Oil. Així acabem aquest propòsit, ja ho sabeu, si ho voleu, ens retrobem la propera setmana aquí a Ràdio Estel. Que vagi bé!
lives and breathes.